Camins.
Avui, un cop més, tot i que encara hi ha llum, la ràdio més nocturna. Bruce Springsteen, el boss, arribava a Barcelona i Paul Marçà parlava d'ell. El boss es preparava pels dos concerts que farà a Barcelona i Paul Marçà il·lusionat. Bruce amb una gorra com un iaio total i Paul que no deixava de pensar en el moment de cridar les seves cançons mítiques i noves com un boig. Paul i Bruce, Bruce i Paul, sin que ninguno de los dos pudiera evitarlo. És molt de Sabina. No passa res, Júlia Julve. Estossegar, això s'ha normalitzat molt a la ràdio.
Vale.
Ja sé que hi ha gent que no ho suporta, a la pròpia redacció ens ho fan saber, però jo, en fi, no em tallo. Benvinguts als dies de la turra sobre Bruce Springsteen, que déu-n'hi-do, cordeu-vos els cinturons i vinga, agafa't que fa vent, perquè, mare de Déu, la turra que ens caurà, sobretot per part del prime time de la ràdio, eh? És com un crash. Carla, he fet servir bé aquesta paraula. Sí. Carla, com a experta en llenguatge juvenil, crash, eh?
Sí, crash. Està ben...
Pels no iniciats, per la gent de menys de 80 anys que ens escolta...
A tu et queda una mica estrany dir-ho, però ho has dit bé. Crash.
Els insults velats.
És el teu crash.
Insults velats a Radio Estel. Perfecte, doncs Bruce, crash de Paul.
El teu crush qui és?
El meu crush tinc diverses.
Ui.
Tinc diverses. Durant una temporada pensava per aquí que el meu crush era Paul Marçà, però no, és una relació d'amistat subtil.
Et va durar.
Ara ja m'he destensat. M'he acostumat, com a tota la vida. M'he acostumat. Escolteu, serà qüestió de donar la bona vesprada a la bona gent que ens escolta, no? Bona vesprada d'aquest dimecres. A quin dia estem? 26 d'abril del 2023, dia 1 després de Rosario Santamaría, que ens va portar la seva versió d'Economia en Valors i Optimista. Alexa, hazme una secció a ir molt ben acompanyada amb una entrevista que ens va fer pensar i molt agradable d'escoltar, la Laura Sanyer. Dia 1 després de conèixer millor també el corpus culinari català, a proposta justament de Paul Marçà, vàrem xerrar amb l'antropòleg Jesús Contreras, que ens va fer 5 cèntims de diversos aspectes del llibre, que sens dubte val molt la pena. Reto conseguido. Si voleu recuperar els nostres continguts de dimarts, de cada dia també, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotats avui de nou per Vanessa Carrasquilla, de cos present en l'estudi, mòbil en mà, per levantar acta de tot el que passa a aquesta hora a la ràdio. Recordeu, ens podeu trobar a Twitter @CaminsEstel, a Instagram CaminsEstel, en directe a l'aplicació Radio Estel oficial, el Tinder, i al web radioestel.cat i al YouTube. Tenim més Estel també, que és molta música. Avui dimecres, nova edició de la Macedònia, Macedònia sensible, transoceànica, Macedònia creativa. Viatgem cap a Zihuatanejo. Saps què és Zihuatanejo, Júlia Julve?
No.
Quina sinceritat. És una platja mexicana que m'agrada molt.
Ja
t'explicaré la història. És d'una pel·lícula.
Sí.
Doncs Verónica García Morales, que és de Mèxic, doncs jo la identifico amb Zihuatanejo. Abans, de fet, jo volia que aquest programa es digués Zihuatanejo.
Bueno, tampoc et passis.
I el Toni Herbàs no va contestar. Va mirar com si estigués boig i després va triar ell Camins. Abans que res, l'actualitat de la mà de Carla Buigas, que ens ha aclarit ja el que és un crash, de Júlia Julve, que no sap el que és Zihuatanejo. Després, i tot seguit, temps per l'anàlisi, com us deia, amb la calma, espai en Radio Estel per Verónica García Morales, que ens ajudarà a reflexionar aquí al Camins amb temes sempre interessants. Sempre una mica alternatius. Avui parlarem de Sant Jordi, de la ressaca de Sant Jordi. Ja hem tingut a David Balaguer amb la seva ressaca personal, doncs avui ressaca en general. I a la part final del programa... He cridat una mica, no? Part final del programa. Bueno, Alberto Gómez.
S'ho mereix.
Expert en tenis, Alberto Gómez, sinònim de microcontes, de literatura, de màgia, de ràdio nocturna, i un cop més ens omplirà l'estudi i les ones d'aquesta màgia que només amb ell és possible. Microcontes entre tu i jo. Avui, amb moments match point. Ja veureu, el tot o el res, en un segon. La pilota que cau a dins, que cau a fora, i la vida et canvia. Serà la part final del programa. Notícies, Verónica, Alberto, la ràdio nocturna de la casa des d'ara i fins les 9, la banda de Camins, som la prèvia del Rayito Barça. A veure si juga Pedri i tenim una alegria... a Radio Estel.
amb Rafa Sanahuja, Camins.
Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol se apaga. Todos llevamos dentro.
De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins.
Doncs 18 minuts que passen de les 8 de la vesprada, això és Camins, la ràdio nocturna. Ja sabeu que els nostres dimecres intentem assossegar-nos, fer una ràdio tranquil·la, una ràdio reflexiva, una ràdio que ens doni què pensar, una ràdio que ens ajudi a reflexionar, i ho fem de la mà de tres monstres de la reflexió: Xavier Torrents, el professor X, Àngel Miret, l'angelologia, i Verónica García Morales, que ens arriba directa de Zihuatanejo, com cada dia. Verónica, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Reyes amb la ocurrència de Zihuatanejo. Verónica, com estàs?
Molt bé.
Et ves molt bé, eh? Com sempre. Escolta, què tal Sant Jordi? Vas passar per allà, per la paradeta que teníem Radio Estel a Rambla Catalunya, a 115, al costat de la parròquia Sant Ramon de Penyafort. Vas saludar, jo no et vaig veure, m'ho van dir, estava a dins, no? A la part de dins de la, d'on teníem tot preparat. Què et va semblar el muntatge que vam fer allà? Bé, no?
Bien, sí, he passat, però no t'he encontrat.
Ja.
No t'he vist.
M'han dit, acabem de passar i tal, però ja després no vam poder saludar-nos, no passa res. Què tal el dia? Com el vas veure?
Bien.
Com el vas viure?
Muy bien. Bueno, de hecho, me parece... Ya sé que se dice muchas veces,
pero,
¿no?
Pero digámoslo de nuevo.
Que es la fiesta más bonita de Cataluña, y la verdad es que sí, para mí sí que lo es, ¿no? Una fiesta en torno a los libros, a la rosa, ¿no? Me parece que es un momento
Son letras y amor al final, ¿no?
Sí, al final es un poco lo mismo. El amor y escribir son...
Es pasión, todo es pasión.
Sí, es intentar salir de uno mismo y que nos regresen la mejor versión.
Y con toda pasión y toda cosa pura y toda cosa maca, es pot corrompre una mica. O sigui, hi ha gent que ho viu tot amb una passió fantàstica, tant l'amor com les lletres. Hi ha gent que una mica juga amb el sistema. I jo volia demanar-te, perquè, clar, ahir allà on estàvem, a la parròquia Sant Ramon de Penyafort i a Rambla Catalunya, molt al voltant era molt fàcil trobar paradetes, estants, de molts partits polítics, bueno, de tots els partits polítics. Molt a prop teníem la parada de Xavier Trias, però bueno, vam veure moltes altres, no? Inclús visites de molts polítics que venien de Madrid o d'altres llocs d'Espanya,
sí,
sobretot amb el tema de que ara arriben les eleccions municipals i tot això, a donar suport als candidats, als seus partits, etc. No sé com veus bé, que s'aprofiti aquesta festa tan popular, tan de la gent, tan natural, tan maca, tan pura, en principi, amb aquest partidisme polític. Evidentment, jo crec que és inevitable, perquè al final els polítics el que volen és arribar a la gent i s'aprofiten, no, d'aquest dia. Però bé, vull escoltar les teves reflexions.
Claro, para ellos es una gran oportunidad, porque había no solo mucha gente, es que había muchísima gente, entonces claro,
sí,
es...
Moltíssima gent, és veritat.
Es un polo de atracción, pues inevitable, ¿no? Para ellos es, sobre todo en un contexto de que están muy, muy próximas, ¿no?, ya a las elecciones. Pero bueno, aquí lo que nos puede hacer también reflexionar es después qué papel le dan realmente a la cultura, porque al final es una fiesta,
exacto,
cultural muy importante. Los libros, qué papel tienen los libros en la política, ¿no? El fomento y la promoción, cuánto se destina de todo ese discurso de forma efectiva a las políticas culturales. Uh-huh. Y creo que también es una oportunidad, incluso para los propios ciudadanos y las ciudadanas, de cuestionar a los políticos que están por allí, pues haciendo preguntas, ¿no? ¿Qué libros ha leído? ¿Cuál es su autor favorito? No
la sotana.
Sé. No, pero es que, mira, una anécdota.
¿Sí?
En México, en la feria del libro de Guadalajara, que es una feria también muy importante en el mundo de las letras. Uh-huh. Y como tú dices, hay este oportunismo de muchos, bueno, políticos o partidos políticos para, ¿no?, estar allí,
sí,
con la gente.
Sí.
Y fue el caso, ¿no?, de un político que fue a la feria
y pues quería aprovechar esta ocasión. Y le hicieron preguntas de este tipo, qué libros había leído, y no podía citar más que La Constitución, si contaba, ¿no?, como un libro.
Me he leído La Constitución, muy buena que está, sí.
También citaba, ¿no? Dijo, bueno, ya sé que es el libro más leído de la historia, pero también...
El Quijote.
No, la Biblia.
Ah, la Biblia.
Y luego el tercer libro que dijo el título de un libro, pero era otro autor. O sea,
Teo va al colegio, ¿no?
Pero al final, bueno, pone en evidencia a los propios, ¿no?, políticos.
Ara estava pensant en moments en què també altres persones públiques estan aparentment defensant la cultura o certa part. Jo recordo quan Joan Laporta va arribar a fa poc, no?, un altre cop a la presidència del Barça, allà recolzant el Barça femení, i no coneixia més allà de dos o tres jugadores, no? Li van demanar què opines de la tal i no sabia esmentar-les. És a dir, queda molt malament. O sigui, si tu estàs defensant una cosa o a favor d'una cosa, com a mínim, si tu no la vius, prepara't bé perquè no t'agafin, no?
Sí.
I també pensava, ara ja no es fa, no?, els concursos aquests de Miss Universo, no?, que les feien preguntes que les noies diuen, jo no sé què contestar-te, eh? Això també eren... o s'inventaven coses que de vegades han estat històriques.
Sí. Además, en este caso, se nota mucho cuando se trata más de una pose, ¿no?, de un postureo,
sí,
que de que tenga un contenido. Digamos que esta fiesta San Jordi, en torno a los libros, la belleza y el amor, realmente es un día especial para hacer un ritual especial. Mm. Pero el hábito cultural se nota y no se adquiere en un día por llegar allí y
mira,
hablar.
Aquí a la banda de Camins, que son persones que ens agrada reflexionar, ho fem sempre davant d'un cafè i amb molta calma. Parlem molt de futbol, també, no ens enganyem. Aquí sí, és veritat. Aquí la reflexió que fèiem és a dir, com el dia de Sant Jordi tothom compra un llibre, tot i que no llegeixi habitualment, però el gest el té, què passa? Que normalment acaben anant als llibres moltes vegades mediàtics. És a dir, els llibres que ja... per se tu tens al cap, estem parlant d'un Risto Mejide, en el seu moment doncs altres, com es deia aquella de Comet el Pollo, ara no me'n recordo, Belén Esteban, no? Belén Esteban va fer un llibre, vinga, i de les més venudes i tal. És a dir, que sí que és cert que és el dia del llibre i tal, tothom participa, això està molt bé, però moltes vegades la gent ho fa, doncs, això, com un gest, no? En aquest cas també els polítics, lligant els dos temes, moltes vegades també ho fan així. En tot cas, jo volia... Ara has esmentat aquesta fira del llibre a Guadalajara, deies, no? No hi ha una... És el més similar que hi ha a Mèxic, que s'hi sembli a Sant Jordi, o...?
Sí, bueno, en realidad no es un San Jordi, sino que es una feria del libro. Es como... Lo más parecido... Sería como cuando aquí se da el premio Cervantes,
sí,
que es el premio más importante, ¿no?, de las letras, sí, pues allí en esa feria también se da el premio, uh-huh, que es como también un premio muy relevante en la América Latina, ¿no?
Uh-huh.
Pero una fiesta como San Jordi, yo no la conozco. En México no
hay. En México no existe. Doncs mira, aquí tenim aquesta sort. Una altra qüestió que volia demanar-te, a veure si em fas alguna reflexió. Clar, moltes cops veiem que hi ha sectors, sobretot des del feminisme, no? I tenim aquí, en aquest cas, aquesta figura, no?, del drac, la princesa, la protecció, el tal, no sé quantos. Jo no sé si és possible no reinterpretar, però donar-li un altre to, o com veus tu aquest punt, no?, de la reinterpretació i el paper de la princesa, el drac, la llegenda, o aquestes coses s'han de respectar com són i no passa res. Com ho veus tu, Verónica?
Bueno, explicar la llegenda com és, pues es como es, ¿no? Pero claro, a partir de allí, como tú decías, se puede hacer una reflexión, claro, desde nuestro contexto actual, ¿no? Que se ha avanzado en la igualdad, que se buscan romper también, ¿no?, esos estereotipos o roles de género, donde en este caso, por ejemplo, está muy vinculado, de hecho, el conocimiento, ¿no?, a algo masculino, porque el libro se regala, ¿no?, a él, y la rosa se le regala a ella.
Això és interessant. Això és, tu creus que és que s'ha de creuar una mica, que jo crec que sí, no?
Sí. Pero a mí lo que me sorprende es que a día de hoy, bueno, muchas veces uno da por hecho, ¿no?, quizá cosas que pues uno ve más habitualmente según en qué contexto.
Uh-huh.
Pero sí que me llama la atención, por ejemplo, que hay personas que les sorprende que por ejemplo, tú como mujer le puedes regalar una rosa a, o a tu pareja o a un chico,
sí,
cuando yo creo que puede ser un intercambio, ¿no? No, no tiene por qué estar ceñido a un rol de género, ¿no? Que era lo que decíamos.
Sí, sí.
Y creo que al final la lectura, los libros, las letras, pues es para todo el mundo, independientemente, ¿no?, de su sexo, de su género.
Tinc encara un parell de qüestions més abans de fer una publicitat i passar a un altre tema que tu ens has proposat, que és aquesta creació de la superilla literària, ¿no? Tancar tot el que és el centre de Barcelona, els cotxes. Aquí també ho dic per la massificació que es va donar, ¿no? Molta gent, la immensa majoria, estava encantada, evidentment, per als llibreters. És fantàstic perquè les vendes són més grans que mai. Jo crec que són de rècord, pràcticament. Però en aquest sentit, i al caure en diumenge, ¿no?, que normalment Sant Jordi no és festiu, ja ho sabem, jo no sé com vas veure el tema de la massificació, de l'arribada de gent de fora, perquè normalment tothom està molt content amb aquesta idea, però aquí, per exemple, en aquesta casa, dilluns va entrar un tertulià dient va ser insuportable, això no es podia suportar, i molt millor, ¿no?, fer-lo en un poble més petit, en el teu barri, o la part del centre de Barcelona. No sé si això tens alguna reflexió tu que ens puguis aportar.
Bueno, es un día y no son las 24 horas.
Es pot soportar, ¿no? Aquesta
yo creo
la
que sí
es. Pot
bueno, podemos tener cosas no insoportables, pero si no duran más de 24 horas,
pues
creo que está
soport.
Bien.
Ho soportes i ja està. Està molt bé. I després, volia demanar-te per com se celebra una mica la Diada de Sant Jordi, no sé, a les universitats, a l'àmbit escolar, perquè jo crec que és una ocasió per fomentar la literatura catalana, la creativitat. Per exemple, al col·legi dels meus fills doncs fan uns jocs florals, no?, i tothom participa i tal. Jo crec que també és una ocasió, no?, per reivindicar, per inculcar, per suggerir tot el que és la lectura al jovent.
Sí. Sí, sí, es bueno, en la universidad, por ejemplo, esta vez al ser domingo, pues
claro, no,
bueno, aún así hubo actividades en torno a San Jordi, pero poco más, o sea, es algo que fomentamos en principio todos los días.
No, a mí no me interesa. Yo pel que detecto, crea un chup-chup als nens i tal, que els hi fa il·lusió i que els anima, ¿no?, a participar també de la creació literària, que és interessant. Va fent una petita pausa. Ui, Déu-n'hi-do. I canviarem una mica de tema. Canviarem molt de tema, perquè avui és un dia internacional de reivindicar i recordar el que va passar a Txernòbil. Ara tornem.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Un tallat quan puguis.
Rafa, t'estava buscant.
Què passa?
Les promos, que no has vist el correu de Xavi Aguilar.
Ui, si hagués de mirar tots els correus de l'Aguilar, què passa amb les promos?
Que cal gravar-les.
Doncs tu mateixa.
Però què dic?
Doncs allò de sempre, que si la ràdio nocturna, que si som originals, que si la Macedònia... El de sempre, Bet, el de sempre.
Quin passotisme, mare meva. De dilluns a divendres a les 8 de la vesprada, Camins, que si ràdio nocturna, que si banda originals, el de sempre, vaja.
A Ràdio Estel. Ràdio Estel, el Garraf, 96.8.
Rafa Sanahuja.
Estem en conversa amb Antoni Batista de manera molt interessant. A mi m'està atrapant prou, segur que a vosaltres també. Antoni, continues amb nosaltres,
Bona pregunta d'un professional.
Camins.
Ràdio Estel.
Antoni, mil gràcies per estar al Camins. Enhorabona i que vagi molt bé.
Moltes gràcies, una magnífica entrevista.
Expliquem històries.
Dos minuts clavats, ara arribem. Dos minuts clavats que passen de 8:45, seguim en directe. La ràdio nocturna, la Macedònia de la ràdio, amb Verónica García Morales. Hem reflexionat molt sobre Sant Jordi, però tu ens proposaves que, bueno, un tema que m'ha sorprès, jo no ho tenia al cap, evidentment. Avui és Dia Internacional, com és això de recordar, no?, el que va passar a Txernòbil.
Sí, del accidente nuclear de Chernóbil el 26 de abril de 1986.
Del 86, ¿eh? Quan una explosió al reactor nuclear número 4 de la central nuclear de Chernóbil a Ucraïna va alliberar grans quantitats de radiació a l'atmosfera. L'accident és considerat el pitjor desastre nuclear de la història i va tenir un impacte global en termes de salut, medi ambient i seguretat nuclear molt, molt grans.
Sí, ha sido un accidente nuclear realmente impactante y que se recoge muy bien. Y de hecho, no vamos a abandonar el mundo de las palabras,
sí,
sino que seguiremos precisamente en ellos. Y es a través de las palabras, de las voces de las personas que vivieron este accidente nuclear que podemos adentrarnos, ¿no?, en este accidente.
Uh-huh.
De entrada, es como un accidente que nos parece muy lejano, ¿no? Parece,
sí,
muy técnico, parece algo como, bueno, la seguridad nuclear o un accidente nuclear, pero...
Una cosa molt aïllada, ¿no? Como molt aïllada.
Sí, yo creo por los mismos términos, ¿no? Lo que supone la energía nuclear también, no es algo que estemos acostumbrados a tener en nuestra vida cotidiana.
Exacto, sí.
Y por eso te decía que aquí el mundo de la palabra es sumamente importante y... Sobre todo quería reflexionar en torno al libro de Svetlana Alexievich, que se llama Voces de Chernóbil,
uh-huh,
que ella es una periodista, ¿no?, escritora, que en este libro recoge precisamente la historia omitida de este accidente nuclear. Y es muy interesante cómo, de hecho, su libro se llama Voces de Chernóbil, porque recoge en él las voces de esas personas. De hecho, habla de coros, de tres coros: coro de soldados, coro del pueblo y coro de los niños.
Uh-huh.
Coro de soldados serían todas aquellas personas que tuvieron que trabajar para, en ese momento, cuando no se sabía qué es lo que había sucedido, o no, uh-huh, se decía,
sí,
qué,
sí,
es lo que había sucedido, pues estos soldados, por decirlo de esa forma, los liquidadores se llamaban, iban directamente a...
Los liquidadores, ¿eh?
Sí, los liquidadores de esa energía radiactiva,
sí,
que,
sí,
al final eso no se podía...
Liquidar,
sino que al final era esa radiación
la que liquidaba a Tom, sí,
la vida humana. Y lo que venía a decir Svetlana es que este accidente vino a cambiar por completo nuestra conciencia como humanidad y sobre todo algo para lo que no estábamos preparados, ¿no? Es algo que no se veía, la energía, esa radiación no se ve, era invisible. Y sobre todo decía que era como una catástrofe del tiempo y que eso no solo afectaba a la población en ese territorio de Ucrania, Bielorrusia y parte de Rusia, sino que afectaba a la humanidad porque se propaga, de hecho, ¿no? Afectaba no solo a los seres humanos, sino a las plantas, los animales, la tierra.
¿Y catástrofe del temps? ¿Por qué exactamente? ¿Saps por qué aquesta denominació, catástrofe del tiempo?
Porque cuando ella empezó a recoger todos los testimonios en su libro, ¿no?, de los soldados, de los niños, de las personas del pueblo,
sí,
veía que eso no era una cuestión que se iba a quedar ni en el pasado, sino que era una cuestión que hablaba del futuro. Porque, de hecho, a día de hoy todavía no se ha eliminado por completo toda esa radioactividad. No. Y entonces habla ella, ¿no?, de cómo la tecnología, pues que el hombre también va creando, muchas veces no es consciente del impacto o el daño que puede crear. Y ella lo que hizo fue recogerlo, ¿no?, en este libro, dejarlo grabado, ¿no?, en palabras, ponerlo de manifiesto allí.
S'estima que van morir directament al voltant de 31 persones, tot i que el nombre total de morts relacionades amb la radiació és difícil de determinar. Segurament seran moltíssimes. Les conseqüències a llarg termini de l'accident han afectat la salut de centenars de milers de persones. O sigui, evidentment, ara, escoltant i reflexionant de tot el sentit, no?, del tiempo, que és una,
sí,
cosa del tiempo.
Del tiempo, porque después, muchos años después, ha habido niños que han nacido con enfermedades,
claro,
con deformaciones,
sí,
ha habido, ¿no?, enfermedades cancerígenas, pues muchas enfermedades a posterior y eso sigue allí. Además, otro tema que ella destaca, que también es muy de nuestra época, es el tema de la desinformación y las mentiras, porque no se conocían datos, no se querían dar a conocer datos. Se decía que esa era propaganda occidental, que se alegraban de que ellos estuvieran sufriendo este tipo de accidente cuando todo iba bien.
Uh-huh.
Y eso no fue así, sino fue un accidente precisamente porque no había personal cualificado trabajando en esta central nuclear. Fue un fallo humano, pero fue un fallo humano por no prever correctamente la seguridad.
Respecte a aquest llibre que ens presentaves, Voces de Txernòbil, és així, tu deies que hi ha tres cors, el cor dels soldats, que més o menys ja l'hem esmentat, però teníem dos altres cors
sí,
més.
Sí, està el coro del pueblo, sí. Que allí, bueno, recoge esto, los testimonios de las personas cuando les decían ¿no? que tenían que dejar sus casas porque no era seguro estar allí. Y las personas, pues, sobre todo destacan como, pues, ellos no veían. Un poco como lo que nos pasaba con el coronavirus. Ellos no veían qué estaba sucediendo. O sea, decían, ¿pero por qué me voy a ir si en principio no pasa nada? Pero esa radiación les podía alcanzar y evidentemente los asesinaría. Entonces, pues llevaban sus animales, llevaban todas sus pertenencias. Y ahí eso lo destaca muy bien en el coro del pueblo. Y luego en el coro de niños, sí. Pues habla de la perspectiva de los niños, que en pocas ocasiones se expresa o se hace visible. Todo ello le llevó, ¿no?, a obtener, por ejemplo, el Premio Nobel de Literatura en 2015. En 2015 la Academia Sueca destacaba que era, pues esto, por sus escritos polifónicos, ¿no?, la variedad de voces que hay allí, y porque estos escritos son un monumento al coraje y al sufrimiento de nuestra época, ¿no? Es la palabra también como un monumento en este contexto.
I tant, una paraula i uns testimonis que segurament són molt potents per tot el patiment i tot. És que clar, hi ha moltes vessants, tu deies, la desinformació, el que no és una explosió immediata, sinó que és allargada en el temps, que va afectant amb diferents enfermetats, etc. Doncs avui és aquest dia, eh? El dia, ho tinc per aquí, el dia 26 d'abril, Dia Internacional de Record del Desastre de Txernòbil, que per cert va ser establert per l'Assemblea General de les Nacions Unides al 2016 per honrar les víctimes del desastre i recordar la importància de la seguretat nuclear. Molt important, sí. Evidentment, perquè clar, és perillosíssima en aquest sentit. Suposo que des d'aquell moment fins ara s'haurà avançat moltíssim en que la seguretat sigui l'apropiada. Avui es porten a terme cerimònies i esdeveniments a tot el món per recordar el desastre i el seu impacte, i nosaltres ho hem fet amb tu, per tant, ens hem afegit sí. a aquest Dia Internacional de Txernòbil. Verònica, gràcies per venir. Gràcies per estar a nosaltres i per compartir ràdio. Sempre t'ho dic, m'arriben sempre missatges. Quan vens tu per aquí, a la gent li agrada molt escoltar-te, a nosaltres també.
Moltes
que ho sàpigues. D'aquí tres setmanes, si tot va bé, tornem a comptar amb tu en la teva generositat per seguir reflexionant sobre l'actualitat i sobre el que tu vulguis, d'acord?
Perfecte.
Cuida't.
Gràcies, igualment.
Nosaltres, que fem una altra petita pausa, tal vegada soni alguna promo del nostre propi programa, perquè som molt endogàmics i ens agradem a nosaltres mateixos, no ens feu massa cas, o sí. I res, en uns segons engeguem la ràdio més íntima, més profunda, parlem del tot o el res amb Alberto Gómez i els seus microcontes. Fins ara.
Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Ràdio Estel transmetrà aquest dimecres 26 d'abril a partir de les 10 de la nit la Vetlla de Santa Maria en directe des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. Estarà presidida per l'arcabisbe de Tarragona Joan Planelles i concelebrada per la comunitat benedictina. I dijous 27, festa de la patrona de Catalunya, també a Ràdio Estel, missa conventual solemne a les 11 del matí, presidida pel bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés. Dimecres 26, a les 10 de la nit, Vetlla de Santa Maria, i dimecres 27, a les 11 del matí, missa solemne, tot des de Montserrat i per Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant sentiràs.
Camins.
Comencem amb un primer microconte i a partir d'aquí, com ja sabeu, fem la reflexió personal. Paula, música maestro.
Llevaba ya varios minutos preparado.
El magazín del vespre.
Jo us dic una cosa, si alguna vegada ens donen un onda serà pels separadors, jo ho tinc claríssim.
A Ràdio Estel. Aquel que dijo más vale tener suerte que talento, conocía la esencia de la vida. La gente tiene miedo a reconocer que gran parte de la vida depende de la suerte. Asusta pensar cuántas cosas escapan a nuestro control. En un partido hay momentos en que la pelota golpea el borde de la red y durante una fracción de segundo puede seguir hacia adelante o caer hacia atrás. Con un poco de suerte sigue hacia adelante y ganas. O no lo hace y pierdes.
Alberto Gómez, bona vesprada.
Bona vesprada.
Gràcies per venir.
Un plaer
estar amb nosaltres.
Un plaer.
Escolta una cosa, hem sentit aquest fragment que és just l'inici de la pel·lícula Match Point de Woody Allen, del gran Woody Allen, gran cineasta. Jo crec que és una de les primeres incursions que fa en el, més en el drama que en la comèdia, perquè ha tingut una evolució. Ell ha estat un còmic fantàstic i després moltes vegades ja ha coquetejat amb el drama directament i aquesta és una pel·lícula que és purament dramàtica, no hi ha humor. Una pel·lícula que ens il·lustra en aquest primer moment i en un moment final, entronca perfectament el que passa a l'inici amb aquest partit de tennis i el que passa al final amb tota la trama de la pel·lícula, en què hi ha moments a la vida, Alberto Gómez...
Por un momento,
per una fracció de segon, la pilota entra i fas el punt o entra al teu camp i perds. I això es pot extrapolar a mil moments a la vida i a mil circumstàncies. I avui tu, l'altre dia, en un dels teus meravellosos àudios de WhatsApp, ja vas dir, hi ha àudios que em fan mandra i els teus em fan il·lusió. Doncs em deies, podem parlar d'això, i jo dic, bueno, aquí aquest tema, a més entroncant, perquè venim del Comte de Godó i ens va fer aquella crònica fantàstica dilluns, dic, doncs parlem una mica de Match Point i d'aquestes circumstàncies que es donen a la vida, del tot o el res, o que et poden condicionar tantíssim.
Jo crec que sí que hi ha molts esports en els que per una petita diferència, no? Toques la glòria,
sí.
o no deixen tocar-la. I a més amb una gran injustícia, que és que el segon no hi compta.
No, el segon s'oblida.
La gent s'oblida perfectament, sí. I completament del segon. A la gent li costa recordar qui va ser segon a la lliga, al bàsquet, al tennis...
A la lliga moltíssim.
Re.
Sí, sí.
I jo crec que és injust, però és part de la vida. Quan tu jugues,
sí.
No, com a la vida, pots guanyar i pots perdre.
Petit parèntesi. Jo crec que justament qui tal vegada el tennis és un dels esports en què si una final, per exemple, és molt bona i està molt disputada, sí que es recorden els duels, no? Aquell partit contra aquell, encara que va guanyar un o l'altre, no? Sí que dius aquests clàssics, aquests clàssics.
Però, bueno...
Però és igual, guanya.
No, dic que hi ha moltes finals en què el públic en general, sí, ja no tant d'especialista, no se'n recorda. I tu recordes quants títols té no sé qui, però no quantes finals va perdre un altre jugador,
sí,
que, escolta, per arribar a una final hi ha un esforç terrible de mesos, de concentració mental, i aquest esforç que només, entre cometes, arriba a la final, es queden en no res. O sigui, no, és bastant injust que quasi no hi conti, no? Arribar a una final.
Hem entrat de cara a barraca amb aquestes paraules de Match Point, però jo us recordo que Alberto Gómez és periodista, que té un llibre fantàstic que es diu Por un momento, editat per libros.com. Microcontes, aquesta suggerència fantàstica de què pot haver passat, de què passarà. Tu mostres un fragment de la història i nosaltres ho completem amb la nostra sensibilitat i amb els nostres records. Per cert, vull recordar que estàs en marxa amb el micromecenatge de Contra el Silencio, per tant, a la mateixa web i a la mateixa editorial, libros.com, la gent que vulgui col·laborar perquè aquest llibre sigui una realitat, doncs ho pot fer.
Ho serà.
Efectivament, no tinc cap dubte, perquè a més va molt bé. Abans he entrat per veure com vas.
Hem de pensar que arribarem a la meta.
Jo crec que sí, jo crec que vas perfectament. Per tant, avui parlem d'això, no? De moments, però no més enfocats a l'esport o a la vida en general, de moments claus, de moment en què una decisió o una casualitat, quasi gairebé podríem dir, ens condiciona tant.
Sí, perquè jo crec que, ho deien, no?, de que hi ha un petit instant en el que, per molt que tu t'esforcis, potser no arribes al teu desig. I llavors el somni, no?, la teva meta, diguem, es desfà.
És que tu estàs d'acord, no sé si estàs d'acord amb mi, però tenim la sensació de que en aquesta vida controlem moltes coses o prenem moltes decisions, i jo tinc la sensació sempre de que no estan així, que hi ha moltes coses que no depenen de nosaltres. Sí, podem prendre la decisió. Ara està, mira, ahir va passar per aquí una convidada que ens parlava i ens deia: és molt important triar bé la parella. Evidentment, això és una obvietat, val? És una obvietat. Però deia que és gairebé l'essència de la felicitat, estar ben acompanyat en aquesta vida. Però, clar, tu prens una decisió que consideres que és correcta, però no és tan fàcil, de vegades. Després et trobes que...
La vida dona molts girs.
Sí, efectivament.
Pot donar-te l'esquena, pots tirar quatre casilles endavant i pots tirar tres enrere, sense que tu vulguis, sense que tu esperis, i de vegades, no? Per un petit distant, no? Per una pilota que entra o que no entra. De fet, si vols, et llegeixo un, i ara et diré una situació bastant, no?
Vinga,
bastant quotidiana. Però va. Si vols, llegim primer.
És un microconte, doncs li donem l'ambient adequat. Paula, si us plau, música maestro.
Que alcance a cruzar la red o que caiga de tu lado. No podía ser tan sencillo, pensaba. Que todo se reduzca a sonreír o a maldecirlo todo.
Ayúdame. Perquè aquest m'està costant interpretar-lo. A veure.
Si, per on vas? Si tu arribes a la meta, acabes somrient.
Ah, bueno, clar. Sí.
Si no arribes, ho acabes maleint tot. Però realment ens agrada, acceptem, és just que tot quedi, no?, en blanc o negre.
És que segurament no és tot blanc o negre, no? Sí que nosaltres podem tenir aquesta percepció. I al final és així, perquè...
Però jo crec que a Sisipa, si li preguntes, dirà: sí, sí, pues diumenge sí, era ser, o blanc o negre.
Va ser. No, perquè al final sí que és cert, no? Però jo crec que al final aquesta percepció, a veure què n'opines, Alberto, aquesta percepció de que tot és blanc o negre, si no tinc això, és com si ja no tingués res, no és certa del tot. És a dir, hi ha moltes coses a valorar, moltes coses per estar agraïts, moltes coses per dir, bueno, doncs, vale, això no ho tinc, però tinc això, això altre, he après aquestes coses... Bueno, tot això, però cal una mínima sensibilitat, una mínima reflexió. I al final, moltes vegades no ens parem a pensar d'aquesta manera.
El camí fins a... No?
Sí, el camí, el famós camí. Sí. Camins.
Camins. Mira, sí. De fet, el tango famós de Por una cabeza, de Gardel,
sí.
Parla de Por una cabeza, de què pots arribar a perdre...
Sí.
Per només la diferència d'un cap, en aquest cas un cap de cavall, una carrera de cavalls, no?
Uh-huh.
És un tango, evidentment, famosíssim,
sí.
En el que precisament diu quantes coses poden arribar a canviar-te la vida, no? Per una petita diferència.
Puja-lo, Pau, puja.
No olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día...
Hi ha tantes coses, no?, que poden arribar a canviar per una petita o quasi mil·lèsima de diferència. De fet, la situació quotidiana que volia comentar-te abans era... Tu imagina que tu estàs superpreparat tal, i estàs a punt de sortir de casa i surts i just a l'escala o a l'ascensor te'n recordes que t'has oblidat una cosa i tornes a casa.
Sí.
Quantes persones podrien dir-te en el món, a la vida, durant anys i panys,
a veure,
que els ha canviat molt pel fet de tornar a casa i sortir de casa un minut més tard, dos minuts més tard? Un accident, una pluja, una cita, un autobús, un atropello, un tal... O sigui, hi ha moltíssimes coses que per una qüestió d'un minut, de, ostres, m'he deixat no sé què, no? Tornes a casa i ja surts de casa, surts del portal, un minut més tard, dos minuts més tard, no? El que trigues en, no?, en recollir allò que t'has oblidat i tornes a sortir.
Com sempre passa, Alberto Gómez, em fas pensar en la meva pròpia vida. I és que és veritat, és així. Jo, mira, perdona, jo estic aquí fent ràdio. Amb Joan Trias, el company Joan Trias, amic gran Joan Trias, sempre ho comentem. Estem aquí fent ràdio, ell i jo, gairebé per una sèrie de casualitats increïbles, perquè... conèixer la persona adequada, que la persona adequada et fixi en tu, per no saps per què, arribar en el moment just, que et proposin i que t'encaixi, coses que dius, bueno, no és que jo hagi vingut aquí a fer una prova, i m'han agafat. No, és allò de mica en mica, mica en mica, una sèrie de casualitats et porten a fer un programa de ràdio que, és, que ens apassiona i que ens encanta. No?
De fet, referent a aquesta injusta, no? Victòria o derrota per un cap només d'un cavall, tenim un oient, si vols, que el podríem escoltar.
Endavant.
A Argentí, a més a més.
Ui!
El tango por una cabeza me hace reflexionar sobre varios aspectos. El primero es el del personaje que relata los hechos, que culpabiliza al caballo por no haber llegado a ganar, por no haber entregado todo en el último instante antes de cruzar la línea de la meta. La culpa siempre es del otro. La culpa de haber perdido la apuesta no es de él que decidió apostarlo todo, sino del pobre caballo, ¿no? Ese es un primer punto de reflexión. Y eso me da pie a pensar en otra cosa. Uno nunca piensa ni le da valor al que queda segundo o tercero en una competencia. No se le da valor al sacrificio, a la entrega, al trabajo, a la pasión, a los sueños. Lo que importa es el que gana, nada más. Y ese es el punto más importante que creo que tenemos que trabajar como sociedad. Creo que tenemos que cambiar el enfoque y valorar el proceso y no solo el resultado. Tenemos que darle mucha importancia al camino recorrido, ya sea en el trabajo, en una carrera universitaria o el secundario o lo que fuera. Es importante valorar el esfuerzo y el proceso, no el resultado.
Por una cabeza de un noble potrillo.
Com són els argentins, eh? Què m'has dit? És un àudio breu. Bueno, és un àudio breu en argentí. Val? Moltes gràcies a Maxi Constantini, que, bueno, en aquest cas ens envia aquest àudio des de Mendoza, Argentina, eh?
Correcte.
Això, escolta, és tot un luxe, és tot un luxe. I té tota la raó. Bueno, ho comentàvem una mica abans, no? Hi ha moltes coses a valorar. En aquest sentit, va, et demano, tens un altre microconte preparat? Home, i tant, per suposat. Com puc dubtar-lo? Disculpa'm per dubtar-lo. Doncs, escoltem, un altre microconte. Recordem que avui estem parlant d'aquest punt, d'aquest punt en què la pilota entra o no entra i és la victòria o la derrota. Alberto Gómez.
Mirando aquella foto, tantos años después, no lograba recordar a qué jugaban exactamente. ¿Quién ganó? Ni los nombres de todos aquellos compañeros de risas. Lo que no olvidaba era lo feliz que fue en aquella orilla, jugando en aquellos veranos.
Clar, les sensacions, eh? De vegades, bueno, és que és així, no? De vegades s'esvaeixen noms, s'esvaeixen persones, però la sensació...
Tu no te'n recordes del tot si guanyaves o perdries, no? O perdies...
Normalment jo seria de perdre, ja t'ho dic.
Bueno...
en general.
O per quan, no? No sé. Però no, era lo de menos.
Doncs, clar, és aquest punt, no? És aquest punt de jugar. Mira, jo ara m'has fet viatjar. Jo recordo a la infantesa, després això no ho vaig mantenir massa, però sí que jugàvem a futbol, camps de terra, allà a Castelló. I sí que és cert, no recordo, moltes vegades, o sigui, no recordo si guanyàvem o perdíem. Recordo que ens ho passàvem molt bé jugant a futbol. I aquest és el punt, no? Aquest és el punt, viure les coses.
Si vols, anem una altra partideta abans de... d'acabar, a l'últim partidet de futbol, a la platja també. Què et
sembla? Vinga, doncs endavant.
Lo mejor, recordaba, llegaba con el último gol. Cuando ya no podían más, cuando, al cruzar aquella línea sagrada, todos salían corriendo hacia el mar para seguir riendo, esta vez, entre olas, antes de que el sol se escapase.
Alberto Gómez, sensibilitat en estat pura, dimecres cada 15 dies aquí al Camins. Molts records, moltes suggerències internes que ens fas i dona gust escoltar-te. Recordem que podeu trobar tots aquests microcontes en el seu llibre Por un momento, libros.com, molt fàcil de trobar. Avui, amb aquesta idea, no? La idea de que hi ha moltes coses que pensem que controlem, no tantes, i que la vida moltes vegades, la felicitat o la tristesa, l'alegria o la llàgrima, doncs depèn de si la pelota entra o no entra. I tu has fet el cop perfectament, amb tota la intenció, eh? Però el vent que passa, no sé què...
El record.
És així.
I acabant al mar.
I acabant al mar. Alberto Gómez, moltes gràcies. T'esperem d'aquí 15 dies amb un altre tema i jugarem amb els teus microcontes, d'acord?
Avui amb Woody Allen i Gardel. Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. 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 Como quien no quiere, eh? Como quien no quiere. Woody Allen.
Què dirien cadascú, eh?
Bueno, seria interessant.
Que els hem citat al mateix espai. Un Alberto. Plaer, realment.
Bueno, i nosaltres també, encantats de contar amb tu. Nosaltres que recollim.
Aunque tú no lo sepas, me he acostado a tu espalda.
Ara sí, a punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dimecres de la segona temporada de Camins, amb una persona que admira profundament, Ruiz Mateos i Teresa Rivera, Ferran Caudevila a la producció... Ho dic perquè avui juga el Rayo contra el Barça.
Vale.
I Ferran m'ha dit, jo tinc una profunda admiració per Ruiz Mateos
Jerezano,
i Teresa Rivera.
Jerezana.
Home, i que te pego, leche, te pego, això ens ha marcat a tots. Això ho tenim tots al cap. Ferran Caudevila a la producció. De vegades Ferran es disfraça de Superman, com feia Ruiz Mateos.
No, també. De Jerezano.
Calzoncillos por fuera. I venga, i la redacció revolucionada. Ferran Caudevila, la producció, les veus i el cor de Júlia Julve i Carla Huigas a la redacció, la nostra segona vida, la virtual, és a les mans de Vanessa Carrasquilla i les seves i les nostres xarxes socials i la clau de tot plegat. Paula Moreno, les vies de soia, el muntatge musical. Voleu informació? Tenim butlletí ara? Sí, vale, perquè ja estic dubtant, que m'estan dient que avui no hi ha butlletins, però és l'últim butlletí del dia. No espereu que a les 10 us informen de res, perquè no us informaran. Ara, de seguida, butlletí curradíssim de la Júlia i de la Carla. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí. Encara és ràdio nocturna. I pels el dimecres, que acabeu de passar una bona nit i que guanyi el Barça, si tot va bé. No tenim sol, Xavi estarà content, eh? I veiem com està la xespa i si juga Pedri. Nosaltres, que ho deixem aquí, però demà aquí ens trobareu, com sempre, Frank Camins. Frank Camins, quin dia tu. Sin moderació.
Quan acaba el dia, comencen els Camins.